totes les formacions polítiques. I aquest debat, que jo crec que hem obert durant aquests 4 mesos, doncs l'hem de continuar, perquè és important. Perquè és important per la ciutat de Barcelona. No pot ser que en una ciutat hi hagi una majoria d'esquerres i tinguem aquesta dificultat amb les nostres converses, no? I, evidentment, nosaltres comptem amb Comuns i comptem amb Esquerra i també comptem amb altres formacions polítiques, però prioritàriament amb aquelles que representen les forces progressistes de la ciutat de Barcelona, que és la tradició d'aquesta ciutat.
Jordi Valls és tinent d'alcalde de Barcelona. Gràcies per acompanyar-nos. Que tingui un bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres per invitar-me.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Apassionats de la història i els viatges, és el moment de descobrir Egipte com mai abans, el viatge que estaves esperant. Explora les piràmides, navega pel Nil i gaudeix de luxosos resorts. Història i sofisticació t'esperen en una destinació fascinant. Reserva i gaudeix la teva pròxima aventura amb Viatges al Corte Inglés en col·laboració amb l'Autoritat de Turisme d'Egipte. Experiment d'Egipte amb Viatges al Corte Inglés.
Ja saps què diuen, qui rasca, troba.
Això no ho diu ningú.
No ho diu ningú fins que rasques un rasca de l'11 i et trobes amb una alegria o fins i tot amb 1 milió d'euros. Llavors, doncs sí que ho dius. Ja ho crec que ho dius.
A partir de només 50 cèntims, amb els rasques de l'11 pots rascar i trobar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
A les rebaixes del Corte Inglés ara hi tens de tot i més, perquè del 20 al 31 de gener hi ha fins a un 20% de descompte addicional en una gran selecció de moda de dona, home, infantil, accessoris, llenceria i sabateria. No te les pots perdre. Les rebaixes del Corte Inglés, ara amb un 20% de descompte addicional fins al 31 de gener. A la botiga, la web i l'app.
Passen 2 minuts de les 10 del matí, és un dels temes que va capitalitzar l'actualitat fins a finals d'octubre. Parlem del cas Errejón. Perquè ara s'ha filtrat les declaracions de dijous passat d'Íñigo Errejón, el presumpte agressor, i Elisa Molià, l'actriu que l'ha denunciat per agressió sexual, i l'exportaveu de Sumar nega l'agressió i diu que va plegar no perquè admetés les acusacions, sinó per coherència amb la doctrina del partit, que aposta, diu, per donar credibilitat a qualsevol víctima. Li demanen fins i tot pel només sí és sí.
Solo sí es sí. Parece mentira que esté pasando esto contigo, Íñigo. Solo sí es sí, aludiendo a la ley del sí es sí. ¿Usted recuerda algo de eso?
Es que no, eso lo he visto luego como en la denuncia, pero es que en la vida real la gente no habla con consignas.
En la vida real la gente no habla con consignas, diu l'exportaveu de Sumar. I amb Vicenç Sánchez, Sergi Sol, Anna Grau i Montserrat Rivera volem parlar d'aquestes declaracions d'Íñigo Errejón i també de les imatges que hem vist també de com el jutge interrogava Elisa Molià qüestionant-li, en aquest cas, el consentiment. Vicenç, què et semblen aquestes declaracions d'Errejón?
Bueno, és una mica la llei de l'embut, no? Clar, el problema d'això és que quan tu has participat en una gran campanya ideològica i en una manera d'interpretar el món i de veure el món, i quan arriba el moment que t'ho han d'aplicar a tu, tu dius que la vida i la realitat són coses diferents a les consignes, doncs haver-ho pensat abans, ja està. A mi tota aquesta història em sembla que... Jo sí que no vull dir la víctima sempre té la raó, o etcètera, etcètera, etcètera. Vull dir, no estic d'acord amb això, perquè aleshores és tan fàcil denunciar, i denunciar moltes vegades per ressentiment o per despit o pel que siga, que, home, sí que és veritat que la vida hauria de ser una mica més complexa i no consignes.
Per exemple, aquestes imatges, s'han filtrat unes altres imatges de com el jutge fa unes preguntes molt
impertinents,
dures,
com fan sempre...
Cap a també a la periodista, eh?
Sí, escolta, però escolta
Montserrat,
una cosa.
És a dir...
Però vostè, només una cosa, vostè alguna volta ha anat davant d'un jutge? Alguna volta sí, l'han cridat a declarar? Sí. Els jutges són impertinents, són durs i són de vegades fins i tot políticament incorrectes dins del cas que porten, perquè volen arribar fins al final i perquè de la seva decisió s'aclarirà si allò va ser d'una manera o d'una altra. Jo no puc dir que a mi és que el jutge el fa bullying quan maltracta, home, a no ser que sigui una cosa que clame al cel, però evidentment els jutges són això. Jo el que crec en aquest cas és que hi ha punts que no estan clars i que el jutge, amb el to que siga, fa bé, després ja veurem com acaba la cosa, d'intentar aclarir. I el que crec també és que a l'altre costat, i com diuen al meu poble, encara li passa poc, perquè quan tu fomentes una manera de veure el món i després no t'agrada quan aquesta manera de veure el món te l'apliquen a tu, doncs és una doble moral i això és estàs fent el ridícul, no pot ser.
Però davant d'una presumpta agressió sexual, Montserrat, és a dir, que estem posant el focus si hi havia consentiment o no. Bàsicament, això és el que ha de decidir el jutge. El que jo em pregunto és, aleshores què ha de preguntar el jutge? Perquè aquí hi ha hagut moltes crítiques de dir per què li qüestiona el consentiment. Home, perquè va d'això el judici, no?
Clar, Perquè en l'àmbit dels delictes sexuals, com excepte quan hi ha una violació d'aquestes descarnada, que les persones acaben totes lesionades i... En fi, quan el que hi ha és una relació íntima de la qual un diu de l'altre que l'ha agredit perquè no ha tingut en compte que encara que no digui res i que no tingui cap lesió, ella no volia, la dona no volia, aquí el problema és la prova, no? Perquè tu no hi ets allà i d'alguna manera has de desllorigar aquest misteri que hi ha en el moment en què una dona es queda paralitzada i no sap com dir que no, per una incomoditat, o que realment no és cert. És a dir, que hi ha una relació que, a lo millor, com li estava... d'alguna manera estava dient Errejón, i com li estava intentant preguntar al jutge, si no seria que la relació va anar per unes vies que no eren les que desitjava ella. És a dir, que es va trobar amb un tio que anava per feina, per dir-ho en poques paraules, i que ella pensava que estava tenint una relació d'alguna manera sentimental, o més romàntica, o més d'amor. I això no li ha passat a ella, li pot haver passat a la tira de gent, que de sobte, quan acaba aquella relació, la vegi d'una altra manera, i que cregui, o que fins però, clar, i tot ho cregui,
això,
eh?
És que això...
Però clar, això és molt perillós, sí. Perquè demanar que la gent vagi a tenir una relació sexual amb la voluntat o amb l'interès o amb l'ànim...
Però llavors, perdona, estem jutjant idiotes. Clar. Però clar, és una altra cosa, no és un delicte ser idiota.
Efectivament, efectivament. És a dir, vostè realment... Sí, sí. I després l'altra cosa que té a veure amb aquesta introducció de tot el que fa referència a que ella podia anar drogada, però clar, se'n recorda de fets molt concrets i molt clars de què va fer ell i quan ho va fer i de quina manera la va tancar la porta i de més... com es contradiu. I per això el jutge és molt incisiu. És a dir, perquè el que determina és si l'altre ha comès un delicte, i un delicte que el pot portar a la presó. O sigui, que no és una qüestió banal de dir, bueno, sí, em deuen uns diners o no me'ls deuen. Després...
Avui, per exemple, l'exministre Montero, que és l'artífex de recorrent de la llei Només Sí és Sí, ha fet una piulada que deia, diu, a veure si el problema no són les feministes ni la llei del Només Sí és Sí, sinó els jutges masclistes contra el dret a la llibertat sexual.
La qüestió és si aquesta llei està ben feta o no. És a dir, tu, de qualsevol altre delicte, la persona que acusa és la que d'alguna manera ha de provar. I ja sabem que en aquest àmbit és molt complicat. Però si tu li dones la volta a la torta i el que ha de demostrar que l'altre no va dir que no és ell, és una probatio diabòlica, que mai a la vida de cap persona que es troba en una situació tancada en un lavabo, com va passar amb el Alves, no? O amb ella, en una habitació, mai de la vida, quan ella diu que va dir que no, ell podria provar que no va dir que no. No sé si m'explico. Això es diu probatio diabòlica en dret, quan tu li demanes a algú que demostri que una cosa no ha passat. Clar, el problema és la llei. Clar que és la llei.
El dret és al revés, no? Que tu has de demostrar que ha passat.
En general, sí. Ara, s'entén perfectament que si tenim en compte que ja és la jurisprudència ja més, que no necessàriament hi ha una violació quan la persona no resisteix. Perquè hi ha persones que poden dir, ostres, si em resisteixo a una violació, puc acabar pitjor. O puc tenir por de la superioritat o el que sigui. Això també és una violació. Però clar, el problema de l'assumpte és que això es fa en una porta tancada i el jutge té l'obligació d'aconseguir esbrinar si el que diu ella té a veure amb el que realment va passar o amb una percepció que té o amb una malícia mentint sobre Errejón. I després d'ella hem de recordar que Errejón té, primer, el dret a no declarar-se culpable. I clar, aquí és on comença el problema de la incoherència. Per què ha de dimitir? Perquè està en una formació que diu que les denúncies falses no existeixen, cosa que per cert és mentida.
Bueno, perquè
és mentida.
Perquè està en una formació que menteix.
Que ho recordi tothom,
i ara ho ha vist.
Que és mentida que no existeixen les denúncies falses, que les has coneguda directament. O sigui, les denúncies falses existeixen. Per tant, ell diu, estic en una formació que diu que les denúncies falses no existeixen i a mi, imaginem, eh? I a mi, Errejón, resulta que m'estan denunciant falsament.
Ho han aplicat a mi.
O, clar, aleshores el pa que s'hi dona comença aquí. És a dir, ara t'adones del que significa una llei que estic convençuda de que la van fer amb la millor voluntat del món, però que l'han errada, perquè no és tan senzill acabar per destriar el gra de la palla, la malícia de la veritat i les percepcions actuals de les percepcions d'aleshores, que poden ser, ella mateixa pot ser, que s'hagi convençut d'una altra cosa, perquè en l'entorn li diuen, com li van dir a la del Piquito, no? Ella estava tan contenta i de sobte li diuen, este hombre te ha abusado, te ha violado, i acaba pensant, vull creure que va pensar, perquè si no, realment pensaria una altra cosa, que realment va pensar que és que el paio aquell va fer un pico, bueno, perquè volia abusar d'ella.
Ai. Anna.
A veure, el primer que voldria dir és que per valorar aquestes imatges que han sortit, hauríem de veure la gravació al seu conjunt. Això no ho té perquè haver filtrat el jutge, precisament ho comentava abans d'entrar, que tots els en qualsevol judici, qualsevol de les parts pot demanar la gravació de la vista. Clar, evidentment te la donen, i evidentment, si després ho filtres...
I acampa.
Ara, clar, aquí no s'ha filtrat la gravació íntegra, s'han filtrat fragments escollits, amb la qual cosa penso que és molt difícil concloure res. Evidentment, hi ha un vídeo on declara ella, una part on declara ella. Llavors, és clar, la valoració pot ser molt objectiva. Vull dir, aquí jo penso que, a veure, aquí hi ha dues coses bastant... Una ja ho he insistit, la gran contradicció de l'Iñigo Errejón, diguem-ne, que ha de dimitir, no perquè ell consideri que és culpable de violació, sinó perquè, és clar, tu no pots, o sigui, després d'haver dit tota la vida que les denúncies falses no existeixen, o t'ho empasses sense discutir, o si et declares culpable i que facin amb tu el que vulguin, o si contestes aquesta denúncia falsa, no pots seguir on estaves. De fet, jo penso que ella comptava una mica amb això, o sigui, rebobinem una mica, vull dir, jo penso que ella posa la denúncia amb una certa, no sé, diguem, mal assessorada, teòricament moltes dones se li havien de posar al darrere, al final no se n'hi ha posat ningú, i, a veure, jo no valoraré si el jutge ha estat més o menys amable, carinyós o tal. Si faré dues reflexions, una, moltes de les coses que el jutge pregunta i que hem vist, insisteixo, en aquesta gravació que no és total, que no és íntegra, igual si veiéssim altres fragments, la nostra visió canviaria, són coses que es pregunta molta gent. Molta gent s'ha preguntat, i vostè per què no va dir... vull dir, per què
perquè
vostè...
no va marxar?
Vull dir, moltes coses que el jutge perquè... pregunta no han nascut a la ment rescalfada el jutge. O sigui,
no, el tema és el to. El to,
evidentment, és opinable. Però, clar,
el
també
to,
podríem...
els jutges sempre tenen
també...
igual.
Ah, és usual.
Sempre
també,
tenen igual.
També podríem dir que, a veure, posem-nos, per exemple, un moment al lloc de l'Errejón. O sigui, que tu, si tu no has violat ningú, que tu et preguntin si t'has tret o no el samaler dels pantalons, si li has tocat... Vull dir, això també, per exemple, si li preguntéssim a una dona es consideraria humiliant. Vull dir, a veure, ja, doncs,
si no
una altra cosa és que, esclar, tu veus l'Errejón, insisteixo en els trailers aquests que ens han passat, perquè no hem vist la pel·lícula sencera, i se'l veu molt més sencer, molt més convençut del que diu, que no pas ella, que realment doncs està feta un flam, i tu penses, ui, llavors, a veure, jo, clar, si m'hagués de guiar pel que he vist, ara, jo no sóc el jutge, no ho he vist tot, no tinc tota la... ni tinc per què prejutjar, amb la impressió de, doncs, de que, com tothom ja va veient que això de l'Elisa Mulià no arribarà enlloc, ja comença el discurs de la revictimització, de dir, no, és que no ha arribat enlloc, no perquè fos una denúncia, diguem-ne, més forats que un gruyer, sinó perquè el jutge és molt dolent, és molt cafre, i ja se sap, i no sé què. Jo prefereixo no pronunciar-me, a veure què passa, si diré que, vaja, que frivolitzar amb les agressions sexuals i amb la violència de gènere, tant per un costat com un altre, fa un flac favor a les autèntiques víctimes d'aquestes agressions. I em sembla que se m'entén tot.
Sergi.
Hi ha una qüestió que crec que tots compartim, no? Que a més és un valor fonamental, no? de l'estat de dret, no? I de les garanties de seguretat jurídica, que és la presumpció d'innocència, no? I jo és una cosa aquesta que me la prenc bastant seriosament. La cosa no vol dir que no em preocupi enormement qualsevol tipus d'agressió, però, esclar, xoca amb un dels principis, i si un dia hem decidit que aquest principi ens el carreguem, doncs, bueno, potser això haurà d'acompanyar algun tipus de valoració, no? Però és o no és... Que jo, fins i tot, diguem, el pitjor dels assassins té dret a una defensa, amb un advocat, amb una defensa justa. Per tant, quan a vegades tenim determinades actituds en les quals ens carreguem la presumpció d'innocència, bueno, a mi em grinyola, perquè després ens omplim la boca, doncs, de justícia i de tot plegat. En tot cas, de tot el que a vegades se'ns retreu que la justícia és lenta, en aquest cas la justícia no està lenta, no? Sí, diguem, ja estem...
Estem
actuant,
per tant,
la justícia... Sí, no, la justícia, en aquest cas, sí. Ha anat per feina.
Sí, sí.
Ara, la qual cosa no vol dir que no sigui veritat, això de por no ens enganyem, que depèn del jutge que et toqui, pots trobar unes circumstàncies o unes altres, no? Perquè és fals. Escolta, qualsevol advocat sap, té una mica de coneixement dels jutjats i quin jutge li tocarà, i sap que les coses poden anar d'una manera o d'una altra, perquè el jutge, qualsevol jutge, també té uns valors, i prou que ho hem vist darrerament, no? I actua d'una manera o d'una altra en funció del seu credo personal. Escolta, ara parlàvem com actua un jutge, del Vicent comentava com actua un jutge. Escolta, jo conec una circumstància constància personal de com actua en jutge. El seu diria, jo vaig ser insumir al servei militar i recordo que aquell jutge que em va tocar, doncs, escolti, era un jutge que per ell, escolta, això de servir l'exèrcit era una cosa que era un honor i la pàtria era una cosa que se la prenia molt en sèrio i, és clar, l'actitud que tenia en mi era una mica ofensiva perquè considerava que, escolta, que jo era poca cosa més que un covard, que com se m'acudia a mi aquesta ofensa doncs, a la pàtria. No? Yeah. Per tant, depèn, si m'hagués tocat un altre tipus de jutge, que afortunadament és el que em va tocar, diguem, després quan va arribar el judici, perquè això, diguem, a la fase d'instrucció, doncs la cosa va d'una altra manera, perquè el jutge no tenia, diguem, no es prenia això del servei militar ni de la pàtria, tots dos eren gallecs, perquè va ser Galícia, això, tant en sèrio un com l'altre. Per tant, clar, que toqui un jutge a un altre, evidentment que té. I podríem dir, escolta'm, si li arriba a tocar un altre jutge que hagués estat molt sensible, diguem-ho així, valgui la redundància, a la sensibilitat d'algun dels que van impulsar la llei, doncs potser la cosa hauria anat d'una altra manera, certament, no? Però bueno, però és que és part del joc, no?, amb el qual l'han dotat. I això, com dèiem abans, passa aquí, i passa als Estats Units, i passa a tot arreu. Dit això, escolta'm, doncs espero que això sigui resolgui fent justícia, com se sol dir, i amb atents, perquè és, com el cas estem en plena fase diguem, d'instrucció de pesa de declaracions, doncs, bueno, anem seguint el que passa, i comparteixo, si més no, algunes de les reflexions que feia alguns de vosaltres inicialment. Sí. Sobre allò de predicar amb l'exemple o les contradiccions que genera quan has estat dient tota la vida una cosa i després ho trobes en una altra circumstància, esclar. Sí, sí.
Són les 10 i 16.
Hi, Carmeta, how are you? This morning the sardines are very expensive.
The
sardines. Are sardines. And the pike are well priced. Carmeta. No sé dir res més, Carmeta, això m'ho he pres perquè... No veu que estem fotent tot el programa des dels Estats Units? Yes. Vull dir, què som? Vivim als Estats Units nosaltres? Som americans nosaltres, Carmeta? Vull dir, és que m'estan fotent unes tabarres. En Garriga aquest s'ha crescut d'una manera.
Sí,
vull dir,
és que
ens fot unes pallisses amb el seu món de l'Ostrell, que deu anar amb el cafè tot el dia allà amb l'Enoraki o el cafè a les dits, en Cruanyes, que està xalant com una mainada. I els d'aquí, bueno, els d'aquí, sembla que hagin viscut als Estats Units. Vull dir, és que...
Jo he viscut als Estats Units.
Bon dia.
6 anys.
Bon dia.
6 anys se li nota l'Anna.
Bon dia.
Good morning. Tota una vida.
No, escolta, tens tu, bro?
63.
Sí.
Mira, ja tens
un dels meus... Seria gairebé un 10% de la teva vida.
Et queda molts anys per ser president dels Estats Units.
Ostres, el món potser es pot dirigir des dels Estats Units, però aquesta tertúlia no,
No.
Desmadrat, no?
Sí. Tens feina, eh? Vull dir, torna aviat, nano, que això t'escapa de les mans.
Tornem, però demà estarem a Madrid.
Chico, no, és que no pares.
T'han fet fora de Catalunya o què, Ostrell? T'han fet fora de Catalunya i no goses dir-ho.
Ell que pot, que viatge, que ho disfruti.
Demà, ara quan acabi el programa, que seran les 6 del matí, ens n'anem fem una escala a Nova York, i de Nova York a Madrid arribem a les 5:45 del matí i anirem directes a la delegació a fer el programa, sense dormir.
Tu ja no saps pas si sopes o dines o esmorzos, no? Tu vas menjant...
Jo faig l'horari de Barcelona.
No vol dormir en avió?
Jo dorm a les 2 del migdia d'aquí, sopo. Me'n vaig a dormir a les 4 del mig de la tarda i em llevo a les 11 de la nit per fer el programa. He fet sempre l'horari d'aquí, de Barcelona.
Molt bé, bona tàctica.
Molt bé, això m'agrada. A que l'expulsin per no adaptar-se.
Sí.
Escolta'm, a part d'això d'anglès, també la nevera m'agrada molt perquè de cop i volta ens diu que ha donat una volta a la tuerca. I després la frase diu que provatio diabòlica. Vull dir que o ens fotem a parlar tots en català normal, que ens entenguem, si no aquesta tertúlia hi haurà un punt.
És que és professora de dret constitucional, home.
Bueno, ja ho sé.
Entre
latinassos i castellanassos de tuerques i l'altre que parla amb frases en anglès. Vull dir, és que som dos.
Això és tot excusat i en un petit camisat i ho manifesta.
Apala.
O com granos alis.
El senyor Sánchez.
O bate la pesca.
Jo li pregunto, es pot ser tertulià per la gràcia de Dios?
I tant.
Mira, aquí tenim un exemple.
Lo que passa és que, sap lo que passa? Que els tertulians per la gràcia de Dios no cobren. I per tant, m'estime més ser-ho pel dit del seu servidor.
Ja.
Que no per la gràcia de Dios. Home, ja, però si ets un ungit, has de donar gràcia. L'ungit no té per què cobrar.
No, senyor, també pot proveir, eh? També, eh?
Sí, però
la paràbola dels talents.
Però de blat. però de blat, no d'euros. Bueno, són coses diferents.
Bueno.
O dòlars. Ja ens caurà el manà del cel. Ja ens caurà el manà.
Si Déu és americà, igual paguen dòlars.
Estan posant vostès estupendos, eh? Com es nota aquella educació bíblica.
Home, tenim una edat, també, saps? Venim d'on venim.
God save Sánchez.
A mi,
el símbol del peix.
De la tertúlia, també, em quedo amb l'optimisme de l'Anna Grau quan ha dit de fer un referèndum planetari. I collons, no tenim per fer un referèndum català i el vol fer planetari, aquesta, també.
Però fem un referèndum planetari per triar el comitè central del Partit Comunista Xinès.
El Trump ahir, a la seva declaració, va dir que enviarien un coet a Mart, eh? Vull dir que l'Elon Musk deu estar ja preparant-lo.
Sí, però tots els coets de l'Elon Musk fan un pet com una glaia.
I què li va passar en el braç al senyor Musk? Què li va tindre com un rampell?
Jo em sembla que intentava fer una salutació militar, eh? Perquè no se'n va sortir gaire. Li va donar un rampell.
És una salutació nazi bastant clara, no?
Crec que intentava fer...
No va ser tímida, va ser un gest expeditiu.
Bueno, dues vegades.
Que l'avió marxa.
Sí,
jo
sé.
Jo crec que ell intentava
donar-se-les de... És el
coet que s'enfila.
És el coet que s'enfila.
No sé, jo ho trobo bastant demencial, sí, no sé.
No sé, però és el darrere molt propi al sonar. Pues el discurs del reverendo tampoc va estar malament, eh?
Estic nerviós.
Jo vull un barret com el de la Melania Trump. Tot el look de Melania Trump.
Aquell fals petó que li fa el Trump, que no li fa el Trump a la Melania, és una mica allò, no sé si també és un brindis al sol, que tal vegada...
Tu no creus que el Trump estigui profundament enamorat de la seva dona?
Quan se li acosta, el petó el fa l'aire.
I el ball, heu vist el ball o no? El ball presidencial, heu vist o no?
No, encara no.
És per emmarcar, és per emmarcar.
Feixades, marxem.
No.
Deixem la carnisseria i que se'n vaig a la pescateria.
Exacte.
Agafarem el pal semaler de l'Anna Grau. No, aquesta referència a les eines antigues sempre m'agraden, i sobretot si estan relacionades cap al món del vi, sempre m'han agradat. Gràcies, Anna Grau.
Suma punts.
I l'altra cosa que suma... Ara he descobert que el senyor Sol i jo som brothers in arms, perquè tots dos hem sigut insubmisos, i llavors tenim aquí un... No ho sabia, això.
És que amb en Xuriguera començament va tenir algunes afinitats que no ens esperàvem, potser.
Sí, doncs vigila Sergi Sol.
Vigila, perquè es comença així i s'acaba...
Què pot passar de dolent entre en Xuriguera?
No, vull dir, no t'ho agafis de manera positiva, ser com en Xuriguera.
No, per això deia, però m'ho has d'explicar tu, que el coneixes més anys de professió, m'ho has d'explicar.
Amb un ja en faig prou, saps? Amb un ja en faig prou.
Bueno, l'altre dia vam fer un test amb l'Albert Tomi i vam demostrar que era un inútil.
Oi. Inútil total.
Pasca!
Sí.
Anna. Ah, jo també, eh?
A veure, sí, un altre. Si al final acabarem tots sent tu.
Fracassat.
Inútil total sóc jo, que no vaig fer el servei militar.
No, jo, ni jo.
Doncs em disculpo per l'insult gratuït, doncs.
Sí, m'ha caigut al cel, també. Sí.
Ho has dit amb ganes, eh? Vull dir que ho has dit amb ganes.
No, perquè mentre ho he pensat, home, tampoc seria això, però...
Diu, vostè sí que és inútil, jo sí, per al règim sí, ja està.
Pensa que a mi, Xuriguera, també la justícia també va anar amb celeritat, perquè, de fet, em van trincar la presó sense judici, directament el jutge estructural. Va dir que jo era molt... Vaja, que era un...
Era un delicte.
Em van absoldre.
No, després em van mig absoldre. Em van condemnar una pena que no era privativa de llibertat perquè eren pocs mesos. Però d'entrada vaig acabar, sí, per insumir.
Perquè no podia subjectar encara, no hi havia...
Sí que podia objectar.
Però no volia.
No volia.
Em sembla molt bé, mira, em sembla molt bé. Era una negació per elevació. Sí, no, jo penso que preu per preu sabates grans. Vull dir que si tu realment estàs en contra d'una cosa, no busquis allò jugadetes,
Diuen mort per 1.000, mort per 10.000.
Sí. I fora d'aquí, el cavallo grande ande o no ande.
Sí. Això pot ser.
Ja hi som.
Cada un té les seues referències geogràfiques, senyora Van Ebre.
Diuen alguna cosa com tripes de terra. Com ho diuen?
Sí, diuen arbúcies...
Mort per mort, tripes de terra.
Arbúcies, gent d'astúcies. Maten els gats a bufetades.
No, això diuen.
Arbúcies, gent
d'astúcies. Maten
els gats a bufetades. Són els gats de terra, no són dues tretes.
Tornarem. Això dels gats a bufetades ha semblat molt a Donald Trump, també.
No, ho deia la meva àvia.
Els peixaters els tenen molta mania amb els gats, perquè els gats, com la que veuen una sardeta o qualsevol cosa, vaja, si abronen de seguida i deuen tenir costum, els peixeters, escolta, de foragitar el gat ràpidament.
Home,
els
tant.
Els pitjors gats ja els vam passar de joves, vull que no patiu.
Soriguera i Faixedes, gràcies, que tingueu bon dimarts.
Torna, sisplau. Gràcies.
Adéu, adéu.
Adiós, bon dia.
Vicenç Sánchez, Sergi Sol, Ara Grau i Montserrat Nebrera, gràcies per acompanyar-nos.
Bon viatge.
Farem una pausa, gràcies. De seguida, Albert Tom, i després analitzarem la cerimònia d'aquesta investidura de Donald Trump amb Mariola Cubells i Toni García Ramon, després de la publicitat.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia... Mamen una música romàntica. I la resposta era Schumann. Schumann és sinònim de mamà. I en la forma verbal indicada sona com el cognom del compositor romàntic alemany Robert Schumann. 927 dels 1388 participants l'han encertada. Per tant, dona 11 punts per a la Lliga. Guanya el pack de la Lletera de Campllong, Miquel Reines Bennàsser, de Campanet, a Mallorca. I avui també ens heu dit Popen, Liben o Xupen.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Quan un col·lega et desafia saltant paracaigudes, l'adrenalina et diu...
Sí!
I quan ets a l'avió, l'instint et diu...
No, 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 no.
Quan penses en un Volkswagen T-Roc, l'adrenalina et diu...
Sí!
I quan el tens davant, l'instint et diu...
Sí!
L'instint no demana opinió. T-Roc des de 24.200 euros subjecte a finançament. Més informació a Volkswagen.es.
Volkswagen.
Al febrer, vine a BCN Clàssics.
Celebrem el 50è aniversari dels 12 violoncel·listes de la Filarmònica de Berlín amb obres de The Beatles, Astor Piazzolla, John Williams i molts més.
I ens emocionarem amb Midori i l'orquestra de la Suisse Romande i la gran consagració de la primavera d'Stravinsky.
Més informació a bcnclassics.cat.
A Catalunya Ràdio tornem a celebrar el Dia Mundial de la Ràdio al teu costat.
El dijous 13 de febrer, venim amb tu.
Tornarem a fer els nostres programes on ens proposeu els oients.
Farem la ràdio al menjador de casa teva.
Allà on vulguis, amb tots nosaltres.
I fins i tot podem canviar de país.
El Dia Mundial de la Ràdio ens multipliquem per arribar on ens proposis.
Fes-nos la teva proposta a catradio.cat.
Arribarem fins on ens digueu.
Catalunya Ràdio.
El dijous 13 de febrer...
Venim amb tu. A casa.
Amb el patrocini de Caprabo. Preus bons sempre.
Històries divertides, misterioses, emocionants. Les aventures dels Beta, el Charlisaure.
Us encantarà.
Troba el llibre a la botiga 3CAT i els punts habituals.
Beta! El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Són les 10:27. Albert Tom, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Com estàs?
Home, doncs una mica estressat sentint el teu pla de viatge per tornar de Washington, eh?
Oh, sí, serà llarg, això, serà llarg.
Sí, Déu-n'hi-do, no?
Sí.
Sí, sí.
És que no hi ha vols directes, tampoc. I a més, clar, és una mica complicat aquests dies. Però, clar, avui pensava, dic, si passegem amb l'Albert Tom avui per Washington, a aquesta hora...
A 12 sota 0.
Jo crec que... Seria interessant, saps? Ara són 4:45 de la matinada aquí a Washington.
No, he mirat, abans d'entrar a l'estudi, dic, deixa'm mirar l'hora i la temperatura. I he vist això, 4:45 del matí, 12 sota 0.
Ara és espectacular, eh? O sigui, ahir va ser realment tots els carrers tallats. El dispositiu de seguretat que hi havia, o sigui, la quantitat de cotxes oficials de policia. Realment la ciutat de Washington està paralitzada pel que va passar just ahir aquí amb la investidura de Donald Trump.
Un dia ho explicarem als nostres nets. No?
Això sí, això sí. Això sí.
Veure,
vols parlar de Barcelona, no de Washington, eh?
Sí, sí, volia parlar de Barcelona, de la Barcelona que no veiem, de la Barcelona que hi ha sota terra. Perquè ahir va passar una cosa a Barcelona, diguem, a Washington potser en passava una de més important, però pels veïns del carrer Urgell ahir van començar un any d'obres. Un any que, diguem, els espera, es parla molt de l'afectació que tindrà el trànsit tallar el carrer Urgell, un carrer tan important, però clar, l'afectació que tindrà per cadascun dels veïns i comerciants que viuen allà, el soroll que els espera, això és d'aquelles coses que no es desitja ningú. Ara mateix a Barcelona hi ha moltíssimes obres, però aquesta el que fa és connectar la L8 dels ferrocarrils de la Generalitat des de Plaça Espanya fins a Gràcia, per sota terra. Són unes obres complexíssimes, o sigui, només una dada. Pensa que les estacions futures d'Hospital Clínic o de Francesc Macià, aquí al costat de la ràdio, estaran a 50 metres sota terra. 50 metres sota terra...
Sí.
Clar, és una barbaritat. És a dir,
sí.
Si ho contéssim cap amunt, 50 metres és un edifici de 17 plantes. No?
Mira.
Imagina't, clar. Un edifici de 17 pisos...
Doncs... I això serà cap avall.
Exacte.
Cap avall, 50 metres.
50 metres, aquestes dues estacions. Doncs ja et pots imaginar tota la remenamenta que hi haurà. De fet, fa tants anys que dura això... que un conseller de territori d'Esquerra, el Juli Fernández, que era de Sabadell, que és de Sabadell, vaja,
sí,
deia que és com si
exalcalde, també,
exacte,
sí, sí.
Que és com si estiguessin construint la ronda de dalt, perquè ens ho imaginem, però per sota. O sigui, la complexitat d'aquesta obra és... I a mi és una de les coses que m'apassiona més, que és el que no veiem d'una ciutat, no? Perquè si per dalt una ciutat com Washington, on estàs tu ara, una ciutat, encara que sigui una mica més petita, com Barcelona, és un autèntic caos... Doncs imagina't per sota. Per sota encara és pitjor. Clar, perquè
no deu haver-hi, o sigui, clar, un desordre, no? Clar, què hi ha allà sota? Com s'organitza tot això?
Bueno, doncs clar, com han pogut? O sigui, han anat afegint coses... Sí, és veritat, és així, com han pogut anar afegint capes. Clar, per exemple, hi ha 1.700 quilòmetres de clavegueres que passen per sota dels carrers de Barcelona. De la Guerra Civil tenim més de 1.400 refugis. Que encara estan allà, aquells refugis, estan sota terra. Tots els serveis, l'aigua, el llum, el gas, la fibra, en alguns barris que, a més, hi ha recollida pneumàtica de les escombraries, tot això ve de sota, diguem.
Tot encara. Això passa per sota.
Exacte,
sí.
Encara que ens en servim a dalt, tot això ve de sota. Si t'hi fixes, quan camines per les voreres, una cosa que quan t'ho diuen... És a dir, és d'aquelles coses que no mires mai, perquè no vas mirant a terra, segurament, vas mirant al mòbil, però si t'hi fixes, està ple de tapes, les voreres, no? Tapes que el que fan és facilitar l'accés a aquest subsol a molts treballadors quan han de fer reparacions, etc. El metro, no cal dir-ho, el metro que, segons quines línies, doncs passa... a diferents profunditats, no? Hi ha un cas que a mi m'agrada molt, que és el cas del Liceu, que és un cas molt desconegut, perquè el Liceu, quan s'ha reformat, el Liceu ens l'hem d'imaginar com un gratacels que té la meitat construïda cap amunt i l'altra meitat cap avall, perquè arriba fins a 52 metres sota terra.
Oh, sí?
Hi ha com 5 pisos altíssims...
Però què hi ha sota del Liceu?
Doncs el que hi ha són, entre altres coses, hi ha el decorat que tu veus a l'escenari no el munten a l'escenari.
El munten a baix.
El munten a 30 metres sota terra... I llavors els pugen i els baixen, i això permet que mentre hi hagi una òpera programada, com ara és la Traviata, si un dia s'hi vol fer un altre acte, doncs sigui molt més fàcil pujar i baixar els decorats per als escenaris, o sigui, pels assajos i per les actuacions, diguem, no? Però clar, hi ha molta cosa sota terra que també forma part dels edificis. I hi ha magatzems, hi ha bars, restaurants que tenen sòtans, hi ha, no sé, clar, evidentment, tots els pàrquings subterranis, la ronda de dalt, la ronda del mig, el túnel de la Rovira, hi ha moltíssima cosa que va sota terra. I en el cas del Liceu passa una cosa curiosa, que és que el metro i tren a Plaça Catalunya, més o menys, va entre 9 i 12 metres sota terra. O sigui que tu estàs al pis menys 3 del Liceu, muntant un d'aquests decorats...
I passa pel costat, a la mateixa alçada.
Paret per paret, a la mateixa alçada, passa el metro. És que... No, això seria, diguem, seria un viatge fantàstic poder veure...
Home, és que poder posar un vidre, per exemple, canviar la paret per un vidre.
Sí, sí.
I que tu estigués a la planta menys 3 del Liceu i veiessis passar el metro.
Total. Mira, estava sol a l'estudi i ara ha entrat una persona a ocupar el teu lloc. Jo no he gosat ocupar el teu lloc.
Per què no?
No sé, m'ha fet com cosa. He segut el lloc que sec habitualment. Però llavors ha arribat una altra persona amb poder aquí en aquesta emissora i amb poder aquí en aquest programa.
Amb poder o que es creu que té poder?
Això que ho digui... Què creus, que és ell o ella?
Com ho has dit, és ella.
És ella.
Oh! Bon dia.
Home, Carme Lloberes.
No.
A veure, un moment. No. Això sí que ja no t'ho tolero. O sigui, una cosa és que parles quan et dona la gana, quan no et saludo. L'altra és que et colis quan ningú t'ha demanat permís.
És veritat, però saps què ha passat? Que he vingut jo, he arribat, he vist el senyor home aquí tan sol, tan abandonat.
Has entrat a fer-me companyia.
I fer veure que hi havia algú en aquesta cadira.
Ara m'han enviat una fotografia vostra. Albert, vas guapíssim avui, Albert.
Sí. L'he vist
que tens una boda.
No, No, no. No, ara tinc una entrevista. Tinc una entrevista.
Has d'anar al Liceu, a sota la planta menys 3.
Allà amb el
en
metro.
En canvi, tu, Lloberes, vas com sempre.
La Lloberes, sí. Saps què passa? Només és ha sigut això, perquè mai se m'ocorriria ocupar la cadira dels meus caps.
Home, doncs l'acabes de fer.
Això tinc... No, però avui ha sigut, diguem, per aquest moment, no, de solitud que ha tingut el senyor...
No, no, jo t'ho agraeixo.
Aquí, sí, sí. Veus, ho veus, es... ah. Ara l'ostre i em renyarà. Apa, doncs, me'n vaig, adéu.
No, vinga, que vagi bé, Lloberes. Bueno, en tot cas, un record pels veïns del Carmel, no?
Un record pels veïns del Carmel, exacte, perquè el dia 27, dilluns que ve, farà 20 anys que fent obres, també les obres de la línia 5, doncs hi va haver aquell esfondrament, que afortunadament no hi va haver víctimes, però que va ser un impacte, un impacte pel barri. Esperem que això no passi enlloc més i que aquest any els hi passi molt ràpid als veïns del carrer Urgell, perquè amb aquest remenament que han de fer per sota terra, els hi espera un any complicat.
Els veïns del Carmel pel record i també els del carrer Urgell pel que viuran aquests mesos. Albert Om, gràcies, com sempre.
Un dia anem a sota terra, eh? Un dia passegem per sota terra. Això ho hem de preparar, això.
Això estaria molt bé, sí, sí.
Estaria bé.
Fer tot un programa sencer per sota terra. Exacte. Amb una pinça al nas, però el faríem.
Va.
Una abraçada, Albert.
Bon viatge, adéu.
Anticipa't a l'estiu amb Costa Cruceros i viatges al Corte Inglés. Ara, les begudes són gratis. Fins al 28 de febrer, les begudes són gratis amb les tarifes Super Tot Inclòs i Tot Inclòs. A més, transport gratuït al port amb tren i autobús des d'una multitud de ciutats. I durant la setmana del creuer, fes la reserva amb fins a un 10% de descompte. Nens gratis i assistent de viatges al Corte Inglés a bord. Costa. Live your wonder.
Tens ganes de picar alguna cosa? És normal. Aquest anunci s'emet just a l'hora en què t'entra la gana. És una d'aquelles falques de ràdio creades perquè piquis i mantinguis el teu metabolisme actiu. Però no amb qualsevol cosa, sinó amb uns palets fets al forn amb ingredients naturals. És l'hora de picar sense pecar. És gustós. És bo. Snacks.
Ja us dic una cosa. Ahir vaig començar a pensar dedicar-m'hi i al principi la cosa era com petita. Però hi he donat unes quantes voltes i potser m'hi llenço de cap. Que les coses comencen així, que sembla que no, però al final esdevenen quelcom molt, molt important.
Amb 20.000 euros al mes durant 30 anys, fins i tot els teus somnis més petits es poden fer grans. Eurodreams, sigues qui vols ser. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat. En Joan, petit,
quan balla, ja són aquí els peluixos del Palalà. En Ruqui Corn, l'Ús Bru del Pirineu, l'Oca Empordanesa i el Tritó del Montseny. Juga, canta i balla amb ells, sempre que vulguis. Ah, i en Tritó també s'hi apunta. A la venda a la botiga 3Cat i als punts habituals.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum, perquè per fi sentiràs un anunci que t'ajudarà a guanyar més diners. Si ets taxista, registra't avui com a conductor a Uber.com i condueix sense comissió fins al 31 de maig. Accedeix a més clients i guanya més diners amb el teu taxi. Uber. Puja. S'hi apliquen condicions.
Cada migdia, a les 12...
Un lloc per parlar i comentar tota l'actualitat dels nostres famosos preferits.
Julieta, molt bon dia.
Bon dia, com esteu?
Busca, bon dia.
Bon dia.
Laura Escanes, molt bon dia.
Bon dia.
Aida Domènech, bon dia.
Hola, bon dia.
Alba Paul, bon dia.
Bones.
Úrsula Corbero, molt bon dia.
Bon dia.
Hola. Cada migdia, a les 12, que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Mira, Roger, jo penso que és molt bona hora per parlar del món dels famosos, no trobeu?
Que no surti d'aquí.
La crònica social del país.
A Catalunya Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
I aquesta és la secció de televisió avui amb Toni García Ramon. Només, què tal, Toni, com estàs?
Tal,
bon
com
dia.
Estàs?
Això de Dan de Vuelta a la Ciutat, que sona aquesta... Que és, això què és, aquesta música? De quin programa? No ho sabem, no? No.
Diu no, la revuelta, no.
La revuelta? No ho sé. Bueno, en tot cas, avui analitzarem la cerimònia d'investidura de Donald Trump. La vas veure, Toni?
Sí, sí, tant.
Sí, perquè, clar, si no... Si
no, no sé, mica... Imagina que dic, no la vaig veure.
No la vaig veure, no m'interessa.
No la vaig veure perquè no interessava gens.
I què et va semblar?
Doncs mira, des del punt de vista audiovisual, res, o sigui, va ser absolutament plana, com una... com qualsevol retransmissió de C-SPAN, no? Que és aquest canal que es dedica a donar coses governamentals. No, tampoc esperava que el realitzador es posés a fer plànols amb drons ni res. Clar, la cosa és que fer-ho en interiors té molts problemes. Si ho fas a l'esplanada del Capitoli, òbviament allò és un espectacle. No? Pots combinar, fer plànols de la gent. Allà sabia que hi havia 30 persones, no? Llavors va quedar una mica tot... jo crec, vaig llegir ahir algú que deia... que no es va fer fora perquè algú li va dir a Trump que no quedaria bé que jurés el càrrec tremolant. Sí, literalment.
És que, a veure, la previsió era de molt fred. Francesc Garriga, què tal?
Bon dia de nou.
La previsió era de menys 11 graus, com està fent ara.
No, la previsió...
Però hauria de rebaixar l'expectativa del fred. Tot el dia estàs tirant aigua al vi.
La previsió era de menys 5 graus a l'hora de la jurada.
Exactament. Perdona,
la previsió a l'hora de la jura,
sí.
Perdona. Amb Obama no va ser menys 6?
Sí, vaja, al voltant dels menys 5, menys 6.
Però després havien de baixar fins a...
O sigui, menys 11 era la mínima, a la tarda, no a l'hora de la jura.
No, correcte, havia d'anar baixant i ha passat avui.
Exacte.
Està passant ara. Ara hi ha menys graus, menys 11 graus al centre de Washington.
Però ja es podria haver fet tranquil·lament a l'esplanada del Capitoli.
Es podria haver fet, però hauria estat desagradable.
Clar, d'acord. Va ser desagradable igualment, diria jo.
Per altres motius.
Ja, però hi ha una cosa que dèiem ahir amb el Francesc. Mira, deixa'm saludar també la Raquel Sant. Raquel, què tal, com estàs? Bon dia.
Què tal, com esteu?
Excorresponsal de TV3 a Washington. Deia, que ahir ho dèiem al Francesc, que és un acte, Raquel, que té molta solemnitat, però al mateix temps té l'espectacle afegit, no?
No, l'espectacle afegit el va afegir el Trump, jo crec, eh? Perquè la litúrgia d'una presa de possessió és bastant solemne.
Sí.
Però ahir vam veure una cosa que sortia
un
de
meeting,
guió.
No?
Ahir vam veure un míting, un espectacle de wrestling, un concert de rock. És a dir, vam veure la política pop, que va ser un concepte que vam comentar amb la Lídia Areta, justament.
Sí, sí.
Va ser... és que va trencar tots els guions previstos, o sigui, perquè no només es va fer interior, que l'últim cop va ser en Ronald Reagan, el 85, amb temperatures més fredes que les d'ahir, però és que, a més, després, en el Capitoli, va tornar a parlar a l'interior, o sigui, normalment hi ha un guió seguit. Aquella intervenció ja no estava prevista, el del Capital One firmant accions executives allà, allò va ser...
Clar, allò és una taula, amb...
Un pupitre, un pupitre...
Va portar-lo, sí, sí.
Al mig d'un pavelló, amb un escenari...
Amb un costat del pavelló. Clar, hem de tenir en compte que ahir vam explicar aquí l'acte principal, que és el de la jura de la presa de possessió, on jura el càrrec, que això va passar en efecte dins del Capitoli. Com deia la Raquel, després va fer un altre discurs inesperat adreçant-se als polítics republicans, on es va deixar anar i on ja va ser més ell, perquè el discurs inicial, dintre de tot, era... mig contingut de...
Perquè tenia un prompter, oi, Francesc? Perquè si no...
Sí, no, tenia prompter... No, i ell mateix explica que se li havia dit molt que no podia insultar Biden, que no podia fer servir segons quines paraules, perquè era un discurs institucional que queda per la història.
En principi això hauria de mantenir-se durant tota la presidència, però vaja, després ja està. Va sortir d'allà, va anar al Capital One Arena...
Però és que després de dinar i tot plegat, se'n va anar al pavelló dels Wizards, al Capital One Arena, i allà va fer un acte que no sé si el veu poder seguir vosaltres,
sí,
perquè molt de matina. Va ser una cosa horrible. Mira,
va començar...
La desfilada que s'havia de fer pels carrers de Washington es va fer dins del pavelló.
Sí, sí.
Llavors es veien majorets passant durant estona, tots esperàvem el discurs de Trump, i el discurs de Trump va arribar al cap potser d'una hora i mitja de desfilades.
Hi havia música de tothom allà, anaven passant grups. Mira, com quan va arribar, les primeres paraules van ser aquestes.
The golden age of America begins right now.
The golden age...
From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. We will be the envy of every nation, and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer.
Això és el Capitoli,
és el Capitoli,
no,
sí, és el discurs,
no el pavelló,
sí, el
perquè al pavelló la cosa va ser una mica més animada,
sí, sí.
On, per exemple, passen coses tan surrealistes com que en un acte de presa de possessió es converteix en un acte polític on intervé a fer un discurs polític el que serà el nou director de l'FBI, que és una figura que en teoria hauria de ser com molt centrada, molt neutra, doncs va fer un discurs previ a aquest senyor. Per tant, diguem que van viure la conversió i perversió una mica d'un acte institucional en un acte de partit.
És veritat que el Capital One Arena i el públic ja estava desenfermat, o sigui, era una cosa com...
Va fer ja 6 hores o 7 que l'esperaven, eh?
Ja.
Literalment.
Però la imatge contrastava, no?, una mica, perquè és com gent com bueno, en fi, molt fanàtics de Donald Trump allà, no?
Clar,
no,
és però... que...
Però, perdona, Francesc, no,
digues.
Sí, però els fanàtics o els seus seguidors ho han sigut sempre. Sempre. El que és interessant ara, segurament, és que ja està tothom absolutament desacomplexat en aquest suport que va Donald Trump. O sigui, fa 8 anys això era impensable. O sigui, és que ni Donald Trump hagués gosat fer un jurament com el que va fer ahir, perquè ell mateix, en aquell moment, encara tenia una part de l'establishment i del Partit Republicà absolutament en contra, i hi havia una contenció i una mesura i una sorpresa, una situació d'estar a l'expectativa de veure què passava, i ell mateix se sentia una mica allò com peix fora de l'aigua, no? O sigui, estava trepitjant el terreny i el territori. Ara no. Ara jo crec que l'acte d'ahir és la demostració de que se sent ja una mica el rei del mambo. Té una sentència del Tribunal Suprem que li dona pràcticament immunitat, té el poder judicial molt de la seva banda, controla el Partit Republicà, que és el partit de Trump. És a dir, és el contrast, dues imatges, dues preses de possessió que contrasten perfectament en el moment en què es va viure llavors i ara, on llavors ell era el principiant, el fora de l'establishment i l'outsider, clarament, i ara continua sent outsider, però amb tot el control. I per mi és la diferència, les imatges ens marquen la diferència de context i el punt on ens trobem ara.
I la imatge aquesta d'ell firmant decrets presidencials en un pavelló esportiu.
Home, això és...
I ara, dels immigrants! Sí, això és mai vist.
Això és, sí, sí. No passarà la història per moltes coses, per això també.
Però això que deies ara tu, Raquel, és a dir, passa amb els segons mandats, és a dir, tu quan vas ser aquí amb Obama, per exemple, també notaves que hi havia com certa ja comoditat, no?, i lluïment d'aquest segon mandat, o és més perquè Donald Trump ha arribat com ha arribat fins aquí?
No, és perquè és pel personatge. És a dir, Donald Trump el que sí que va fer en el seu segon mandat, per exemple, un cop va gastar tot el seu capital polític en el seu primer mandat amb la reforma sanitària, Obamacare, que han d'aprofitar aquesta finestra que tenen dels dos primers anys quan tenen el Congrés a favor, perquè normalment quan hi ha unes eleccions a la Casa Blanca normalment guanyen també el Capitoli, però això se'ls torça habitualment a les eleccions de midterm. Per tant, tenen aquesta finestra de 18 mesos per tirar endavant les reformes legislatives que són prioritàries per ells. Ell va cremar tot el capital polític amb Obamacare en el primer mandat. I en el segon, quan ja tenia el Congrés en contra i per tant estàs molt més limitat, ell sí que, per exemple, Obama va ser molt més directe o vocal, com diuen en anglès, que ara em surt la paraula, molt més explícit, per exemple, a l'hora de parlar de la violència policial contra els negres, a l'hora de parlar de la justícia social, de la justícia racial, va ser quan es va aprovar el matrimoni homosexual el 2015, és a dir, i ja ho feia d'una manera molt més oberta i clara i no amb la contenció del primer mandat on va posar les cartes en la reforma sanitària, no volia més incendis. I en el segon mandat sí que poden anar potser un pèl més relaxats perquè ja saben que no repetiran i intentaran fer el que puguin, però la feina l'han de fer en el primer mandat. Però en aquest cas de Trump té més a veure també, jo crec, amb un personatge que s'ha sentit sempre a les clos. Sempre deien que ell el que no tolerava era que no suportava la bona visió que hi havia d'Obama com una persona culta, intel·lectual, que llegeix molt, etc, i la visió que es tenia d'ell, que és un showman, però que no se'l prenien seriosament. És a dir, la jet set novaiorquesa, per dir-ho
així. Que no podia governar una persona així, no?
Exacte. Llavors, ell ara també està en un moment de reivindicació, no? És a dir, és una persona on, segons ell, ha estat víctima de la judicialització de la política, l'han perseguit per tot arreu i han evitat que sigui president. I doncs ell ara se sent, vaja, reivindicat i amb aquesta... És a dir, jo crec que està com explosionant. O sigui, aquest segon mandat...
Aquí en tenim.
Ha guanyat. Exacte. Ha guanyat la partida. La lluita,
vull dir que ja veurem què pot fer. Ja veurem què pot fer. Però ell, com a personatge, ara, vaja, o sigui, ha d'explotar perquè diu, escolta, m'ho heu fet tot impossible i ara jo, aquí estic jo.
Jo, si em permeteu, només volia fer un apunt, i és que ahir, veient-lo del pavelló, vaig pensar, no sé si heu llegit la novel·la de Richard Matheson, no la pel·lícula, la novel·la, Soc llegenda, no?, que és mítica, Soy leyenda, la pel·li de Will Smith. Al final de... Faré un spoiler, per si no heu llegit el llibre, apagueu la ràdio. Al final del llibre, els vampirs li diuen a l'humà, que és l'últim que queda de la seva espècie, que ha de fotre al camp. Doncs a mi em va semblar que queden molts pocs humans ja, no?, que la majoria de la població, no sé si europea, però nord-americana, s'ha convertit en aquest vampirisme. És veritat que hi ha bosses de resistència a les costes i tal, però tinc la impressió que aquest tio governa...
És imparable el fenomen, vols dir, no?
Sí, governa amb una majoria ampla. Bueno. Vull dir, i per això es pot permetre dir coses com que arribaran a Mars, we drill, baby drill, etcètera.
Sembla... jo crec que és més el posat que la realitat. Ha guanyat per un 1%, té un avantatge a la cambra molt limitada, i com deia la Raquel, d'aquí 2 anys veurem si pot mantenir aquest avantatge, el Senat ho té més bé, però en canvi el posat és de gairebé victòria aclaparadora. I no és així, però la sensació...
El món ha canviat, no?
La sensació és que és aquesta.
Sí, però Francesc, els recursos que té ara mateix, controla les xarxes socials, per exemple.
És veritat, és veritat. Ho té tot de cara.
Clar, ho té tot de cara,
Això sí.
Realment no hi ha cap topall ara
mateix. I el poder s'està alineant al seu costat.
Escolta, és una sensació d'impunitat total.
Clar, per això.
Per ell, és a dir, si té un Suprem que li ha donat immunitat, li han fet 2 processos de destitució que no han funcionat, tenia diversos judicis federals o no per la sala Capitoli, pels papers a Mar-a-Lago, i res de tot això prosperat. Home, és que ell se sent lliure, vaja, se sent un heroi.
És que el dia abans de proclamar-se president, que el proclamin president, el tio llença una criptomoneda.
Exacte.
I guanya com 5.000 milions de... Es converteix en un bilionari de les criptomonedes i a la nit aquella criptomoneda ja ha quebrat. O sigui, s'ha anat a prendre vent. Tu imagines que qualsevol altre polític de la història dels Estats Units hagués fet això el dia abans de que el proclamin president? És una cosa... O sigui...
Però va amb ell, això.
I no, Biden li ha fet un favor últim, que és indultar la seva família i indultar aliats polítics, perquè ara Trump sap que aquesta frontera que ell no es va atrevir a passar del tot ara fa 4 anys, ara la pot passar.
Quan
és a dir, ara el missatge que té Trump és: oficials del meu govern, salteu-vos la llei quan vulgueu, perquè si us condemnen, jo us indultaré perquè ja ho ha fet l'anterior. Tot i que Biden no ha indultat ningú condemnat, que això també és, és una diferència important. Sí. Però diguem que ara ja sembla que tot és possible i tot es pot fer.
Ja ho ha fet a l'anterior, clar. Que, per cert, parlem d'ell, però potser hem de parlar també d'ella, Toni, perquè el barret era...
A mi, jo em va recordar molt, si heu vist Sospechosos Habituales, el personatge de Kaiser Soze porta un barret que li tapa els ulls. No, i es converteix en una figura mítica, doncs a mi m'ha recordat molt això. Era, de veritat, anava vestida de supervillana, és una cosa...
Sí, no se li veien els ulls en cap moment, durant la cerimònia, és veritat.
I em sembla, no sé si hi ha un missatge aquí de reina cap als seus súbdits, però sí em va semblar com un afany de superioritat moral extrema que no cal ni que et veiem la cara. Em va semblar molt bèstia, de veritat us ho dic, No, o sigui, no només com a estèticament, sinó com a gest, més enllà de l'estètica, conceptualment em va semblar brutal.
No, els late shows de la televisió americana, Jimmy Fallon, per exemple, ha entrat amb un barret igual. Mira, així ha entrat. La gent aplaudia embogint l'entrada de Jimmy Fallon amb aquest barret que li tapava els ulls.
Thank you. Welcome to the Tonight Show. Thank you very much. After this, we're going to play Who Wore It Better, me, Melania, or the Hamburger.
Aquí li queda millor,
Sí, parlava d'aquell que venia amb burgueses de McDonald's, no?, que també tenia un barret que li tapava una mica els ulls. Bueno, però això és Amèrica. Això sempre funciona.
Jo crec que també serà una cosa que s'haurà de veure des del punt de vista televisiu, perquè ara mateix... O sigui, ells mateixos admeten que és difícil fer comèdia arribat a aquests extrems, perquè si has d'escriure acudits sobre algú que és tan extrem, no, jo crec que la dificultat és arribar a fer... a ser tan extrem com ell. Vull dir, no dona per... Arriba un moment que no dona per acudits. Us ho dic de debò, Vull dir, veus ara mateix... tots els acudits s'han esgotat. Es van esgotar ja el seu primer mandat. Ara què faran Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, John Oliver, fins i tot el Bill Maher, no? Gent que ha sigut molt, això com verbal, no?, molt explícita contra ell, perquè és que és veritat que no tens...
Ho seguiran sent perquè dona audiència. Fixa't que el líder d'audiència a les nits, que és Stephen Colbert, és líder d'audiència perquè va ser el primer que va començar a fer un monòleg polític.
Però em refereixo, Francesc, més enllà de que tinguin audiència, al material. El material de comèdia, doncs, que podran fer servir, que serà molt difícil de fer servir.
Però són molt hàbils, aquesta gent, no? I segur que se sabran reinventar. No tinc cap dubte que tornem a viure el que vam viure el 2016, és a dir, que Donald Trump tornarà a ser el centre de tota l'atenció, així com en Biden. Òbviament. El centre era com molt dispers, i Biden era una figura gairebé a vegades decorativa. Aquí tot serà Trump, i la imatge de Trump serà permanent. Permanent, per bé i per mal.
Sí, perquè vol també captar tots aquests focus, no?, d'alguna manera, i això ho aconsegueix sempre Trump.
Clar.
Quan parla, no deixa indiferent a ningú.
O fent tuits a totes hores,
No, i a mi el que em preocupa és una mica el que passarà a partir d'ara, i una vegada més la feina que haurem de fer els periodistes. Perquè És a dir, el que va fer també amb tota aquesta signatura d'aquesta ràtzia d'ordres executives és una vegada més, en molts casos s'haurà de veure la lletra petita i veure realment com s'implementa tot això. Aquí ens podem aturar, ens podríem aturar encara cadascun dels temes que no ho farem. Però és a dir, això suposa un repte pels que hem d'informar d'això, perquè Trump té l'especial habilitat que ja va fer el 2016, que ens va deixar tots exhausts, que és llançar-te una allau d'informació.
I et sepulta.
Et sepulta. I tu has d'anar... intentant verificar. Per això va ser tan impossible. I haver-hi un fotimer d'estudis en el primer mandat de veure com es podia contrarrestar la quantitat de mentides o informacions a mitges, perquè hi havia de tot, intentar trobar o contrarrestar el que estava dient, però és que no et dona temps, i és part de la seva estratègia. És a dir, el moment en què tu arribes a aprofundir sobre, a veure, ara això que ha dit de l'emergència nacional a la frontera, molt bé, bueno, això vol dir que ens hem de remuntar dues lleis per intentar aplicar l'exèrcit, i mentre tu estàs intentant desxifrar això, t'han llançat 50 més. Llavors, és impossible, i això a nivell periodístic, per fer la teva feina, per poder posar blanc sobre negre, és molt difícil, és molt
Ricard,
difícil.
Ricard, necessito reforços, Ricard.
Escolta, si vols, vinc jo, Francesc, també, eh?
Home, doncs encantat. Aquí
sí, tornaria, Raquel, sí. Bon
jo sempre, Washington tornaria sempre. Estic enamorada d'aquesta ciutat i d'aquest país amb totes les seves contradiccions, eh? Amb totes les seves contradiccions, que són moltes. Mm.
Després de tot això que estàvem explicant, vam veure també el ball. L'heu vist, el ball entre Trump i la seva dona?
Jo crec que això sí que té... Això sí que és
Territori,
molt...
Toni.
Totalment analitzable.
No. Que no té preu, aquest
no,
ball.
No, però és un senyor, de veritat us ho dic, que no té sentit el ridícul.
Cap.
I això, per un polític, és molt útil. Sobretot si és un polític populista, no? I jo crec que això és una cosa que sedueix absolutament els votants de Trump. A altres ens deixa absolutament desconcertats, i haig de dir que també a mi em fa una mica de por. I sobre això que deia la Raquel, el tema no és només què farem els periodistes, sobretot els que es dediquen a la política, sinó com controles el flux d'informació que ja no passa per cap diari o cap tele o cap ràdio, sinó que va directament des de les xarxes socials sense filtre cap a l'usuari, no? Això, amb el control. Ara, Mark Zuckerberg dient que ha eliminat els verificadors, X, que és una plataforma ja directament de propaganda, Instagram, el tio ha reinstaurat TikTok. Vés a saber amb quins codis sota mà, perquè també l'afavoreixin, o sigui, clar, al final el difícil és carregar-te...
És que això que dius, el missatge de TikTok quan es va suspendre aquí...
No, és bestial, gràcies al president Trump...
Deia, gràcies al president Trump, tornarem aviat, és que clar, és que
mira,
això...
Jo ara em funciona per primer cop TikTok, i el missatge que em trobo, gràcies per la teva paciència i suport, com a resultat dels esforços del president Trump, TikTok torna als Estats Units. És inèdit, aquest missatge. És molt bèstia.
És molt bèstia.
Bueno, el tomb que ha fet el sector tecnològic és espectacular. El mateix Trump, amb una roda de premsa a Mar-a-Lago el desembre, després d'haver guanyat les eleccions ja, ho deia, abans ningú volia ser amic meu, i de fet Zuckerberg o Bezos li havien parat els peus en el primer mandat o durant les primàries, i ara això ha sigut un canvi de jaqueta absolut per anar a buscar els seus interessos, i no tenen cap mirament amb el tipus de límit, han aixecat tots els límits. Clar, això s'han lliurat directament a Donald Trump, buscant el benefici propi, per descomptat, i com s'ha demostrat veient que han sigut els grans donants de la cerimònia d'inauguració de Donald Trump. És a dir, és que és sorprenent i és preocupant, perquè és això que deia el Toni, és a dir, els periodistes fem una feina, intentem fer una feina, però sovint queda també tapada per tot aquest altre món per on circula la informació i per on veuen i s'informen bona part dels, o una part important dels seguidors de Donald Trump.
I que saben que no t'ho explicaran a altre lloc, perquè Donald Trump ho explica, que els mitjans no són fiables, per tant...
Ahir va ser molt interessant quan va dir recuperarem el free speech, no? La llibertat de... Això és la primera esmena de la Constitució dels Estats Units.
Com si no existís.
Exacte, o sigui, això està reconegut per la Constitució. És el primer article de la Constitució. I dius, clar, és molt perillós. és que va dir algunes coses ahir que haurem de veure com s'acaben materialitzant. Que és, clar, va dir, no? I també va parlar de reequilibrar la justícia. Què vol dir reequilibrar la justícia?
Bé, doncs reequilibrar-la cap al costat que li interessa.
Evidentment, ja sé què vol dir.
Com que ha estat oprimit per aquesta justícia, no? Que no era justa...
Doncs ara ens passem, ara anem cap a l'altra banda, no?
Corregir. Però clar, llavors d'aquells moments que el veus allà, ahir en un moment de la nit va començar a ballar a ritme de Village People amb aquella espasa per tallar el pastís, no? Que allò és un autèntic show. Llavors, veus allà un personatge que fa gràcia, que li encanta la gent...
Home, clar.
Però que al mateix temps està firmant els decrets que està firmant, no? I aquesta és la... És que és la gran virtut, si voleu dir-lo així, de Donald Trump, també. No,
clar, és la gran... És a dir, per què és president aquest senyor? Doncs perquè és un personatge inclassificable i com deia el Toni, sense sentit del... o sense tenir la sensació de que fa mai el ridícul, i que si te'n rius d'ell és que no l'estàs entenent. Per tant, si tu no compres Trump, és culpa teva.
Jo crec que
mai és culpa d'ell.
Us vull recomanar The Apprentice, si no l'heu...
Sí. Boníssima, si no boníssima. Perquè explica molt bé.
Que explica molt bé la formació del personatge, qui és el seu mentor i per què Donald Trump és qui és.
Molt interessant.
I el llibre de la seva neboda, que és la versió de la seva neboda, òbviament, on t'explica tot l'aspecte més familiar, també és interessant, perquè també et dona una idea, clar, és una versió només, però et dona una idea d'un personatge que va créixer buscant el reconeixement del seu pare, que mai va tenir, perquè va delegar una mica la figura de l'hereu, que era el seu germà gran. Volia que fos el que es dediqués al negoci immobiliari, però el germà gran tenia altres interessos i va dormir i va acabar mort per culpa de l'alcohol, que per això ell sempre diu que no beu mai alcohol pel que li va passar al seu germà.
Però ahir va brindar amb Coca-Cola.
Veus? Perquè no beu mai, per això ho he explicat. Però veus el personatge com creix sota l'ombra d'un pare i sota el qual mai va tenir el reconeixement que buscava. I això també...